Per moderar aquest diàleg comptarem amb la presència de l'Albert Lloreta. Per als que no el coneixeu, l'Albert Lloreta va estudiar Humanitats a la Pompeu Fabra. Després s'ha dedicat molt al món audiovisual i ha sigut el fundador d'una productora que es diu Bonobos Film. I actualment està involucrat en un projecte que es diu La Fera. Ara us explicaré exactament en què consisteix La Fera, però perquè ho entengueu, és una fàbrica de creació de contingut digital que el que fa és promoure projectes en català. Sense més preàmbuls, don pas a l'Albert i que tingueu un molt bon diàleg.
Gràcies. Bon vespre. Doncs això, som al setè diàleg d'aquest cicle. Es anomena Noves Tecnologies, Cultura. Aquí ja veiem que hi ha una pregunta. Jo, com deia, soc l'Albert Lloreta, de Badalona, així que ha arribat a Igualada content. I aquí tenim en Jordi i l'Ester. I per presentar-los i per situar una mica de què parlem quan parlem de noves tecnologies i cultura, pensava que una manera interessant de fer-ho era posant exemples de la seva feina, no? Perquè una de les coses que passen amb les noves tecnologies i la cultura és que hi ha gent que produeix cultura. I així, doncs, comencem amb en Jordi. En Jordi és cofundador de Cubus Games i president de Ticanoia. I a Cubus Games desenvolupen experiències interactives, videojocs, amb els quals doncs, conèixer, aprendre i tenir experiències diverses de molts àmbits culturals. No? Jo he fet una selecció dels que a mi m'agradaven més, no sé si són els, diguéssim, els bucs insígnia o no, i passaré així a l'antiga. Un d'ells és aquest, és Incògnit. Incògnit és un joc per mòbils en el que et converteixes en una espia que ha d'aprendre o ha de demostrar els seus coneixements en cultura catalana per tal de no ser enganxat i diguéssim que a través d'aquests qüestionaris que surten en pantalla vas demostrant els teus coneixements o els vas aprenent. No? També des de Cubus Games han desenvolupat Max i la càpsula del temps. És un joc en el que Max ha quedat atrapat entre dues èpoques, no? Passat i present, en un mateix entorn, que és el barri del Rec, i necessita carregar la màquina del temps que funciona amb una eina que és el coneixement. No? I diguéssim, a través d'aquest procés vas coneixent la història del barri del Rec. Entenc que aquí evidentment hi ha un target molt específic, és una manera d'intentar apropar un públic concret a una història, a un coneixement. No? Canviem. I aquest a mi m'agrada molt perquè jo sóc jugador d'aquest videojoc. Això és un món del Minecraft que es diu La gran aventura de la biodiversitat al Museu de les Aigües. A través d'aquest món doncs, coneixes no? aquest Museu de les Aigües, que em sembla que és el Port Olímpic de Barcelona, i a través també del món doncs, això descobreixes elements de la biodiversitat, la qüestió del canvi climàtic, etc. No? M'ha fet ganes de jugar-lo, tot i que potser no sóc el target, com dèiem abans. No? I també tenim... Ui, deixem que soni. Doncs això és Dalí Cibernètic, un projecte de Burzón i Comenge, l'estudi creatiu de l'Ester, amb el qual fan aquestes experiències immersives, en aquest cas doncs, de l'obra de Salvador Dalí, amb la qual el Centre Ideal del Poblenou a Barcelona han fet aquesta experiència en la que pots revisitar les obres principals de l'artista amb un nivell d'immersió amb elements de metavers, amb intel·ligència artificial també pel mig, en aquest espai tan al·lucinant que és el Centre Ideal. Això és diguéssim que seria el darrer projecte més recent, no, de Burzón Comenge, em costa molt aquest nom. I això, en canvi, és un dels books insígnia Play. És el videomapping que van fer a Sant Climent de Taüll, amb el qual van recrear les pintures romàniques que són patrimoni mundial de la UNESCO en aquesta església. Són unes pintures que s'havien extret i ara estan al NAC i diguéssim que a través de la tecnologia es poden reviure tal i com estaven en el seu origen taüll, no? Ara em fa pena treure'l. I també, com un altre exemple, és aquesta recreació del poble de l'antic poble d'Ullastret, sí, del 200 abans de Crist, és la recreació increïble feta amb un motor de videojoc que es diu Unreal Engine, que a mi em fa il·lusió també perquè jugava a l'Unreal Tournament, que és el joc dels que després van fer el motor, i és una, això és un mapa 3D de la recreació com seria aquest poblat, que em sembla una meravella. Vale, fet el repàs. Clar, posant aquests exemples, crec que era interessant perquè tots els debats que sorgiran a partir d'ara també s'han de fer partint d'aquestes experiències concretes que feu vosaltres, no? I potser la primera pregunta pels dos seria: quin és el vostre plantejament de treball, no? Com us apropeu a la cultura des de la tecnologia i què voleu fer amb la tecnologia per apropar la cultura a la gent?
Endavant, Esther. Bueno, primer de tot, gràcies per comptar amb mi. Suposo que l'Esther també està contenta de participar en aquests debats i a partir d'aquí, diàleg obert i si vols començar tu, Esther.
Sí, continuarem una mica el diàleg que ja hem tingut des de que ens hem trobat. I també gràcies per convidar-me doncs, en aquests diàlegs capitals que són interessants. I bé, doncs, nosaltres en els nostres projectes, Burzón Comenge, el que venim a fer és, el que fem és digital tot. Val? Aleshores, jo sempre dic que el que fem és afegir una nova capa de significació al patrimoni, a l'art i a la cultura en general. Els nostres clients són museus, són institucions culturals i patrimoni. I aleshores nosaltres el que fem és, a partir de l'obra que tenim al davant, doncs donar-li aquesta nova capa de significació amb aquest nou art digital. Val? I el que busquem és això, doncs, oferir aquestes experiències noves que causin doncs, aquesta emoció, no, a la gent, i és una nova manera de consumir cultura, no? Atensar-los a doncs, aquesta cultura, aquest art, aquest patrimoni, però amb una capa d'emoció i una capa d'una vivència en primera persona, no? que els emocioni.
I com deies abans, a Cubus Games, quan fem aquestes experiències interactives basades en joc, principalment utilitzem quatre ingredients principals, val? Que és l'estètica, que és el que entra pels sentits, els ulls, treballem tot aquest àmbit, i és al final el que rep primer el visitant, l'usuari, el jugador, quan accedeix a aquestes experiències, no? I un dels camps que treballem primer és l'estètica, i després a un nivell per sota hi tenim la narrativa, que és la història, què volem explicar, quins continguts volem transmetre a través del joc o de l'experiència, perquè com veiem són àmbits de patrimoni cultural, museus, entorns més educatius, però nosaltres sempre hi volem donar aquesta capa de narrativa perquè l'usuari pugui connectar d'alguna forma més enllà de continguts més tècnics o acadèmics. I després també hi ha la capa de mecàniques de joc, com podem fer que la gent s'ho passi bé consumint aquesta narrativa, no? Tenim l'aspecte visual, que entra pels ulls, pels sentits, per les orelles, la capa narrativa, la capa de les mecàniques de joc, i a sota de tot hi ha la tecnologia, que és una mica el que centra aquest debat, i és la capa que ha de ser més invisible pel jugador, per l'usuari. L'usuari no ha de tenir la sensació que està utilitzant una tecnologia o que ha d'aprendre a fer servir una tecnologia per gaudir de l'experiència, sinó que nosaltres com a creadors utilitzem aquesta tecnologia i ha de ser totalment transparent per l'usuari. Però és el que al final ho embolcalla tot i ho fa funcionar tot. No?
Potser hi ha algun escepticisme inicial davant d'aquestes, no? d'aquests projectes, de si funciona o no funciona, si es fa, si s'assoleix aquesta connexió. I jo he portat una diapositiva aquí per demostrar que sí. És a dir, jo sóc un cas clar de que funciona. És a dir, això és un videojoc de l'any 96 que es diu Les aventures d'Ulisses, que jo jugava amb devoció i sense, diguéssim, mentalment no sabia discernir entre aquest videojoc i qualsevol altre. No? I a través d'aquest videojoc jo vaig entrar a tenir certa curiositat doncs, per l'Odissea i per altra literatura. Per tant, diguéssim, aquesta curiositat, tu deies emoció, funciona. Però malgrat tot, hi ha gent que té a vegades cert escepticisme, no? Per què creieu que a vegades hi ha una mica de resistència a aquests nous formats o a aquestes noves propostes d'utilitzar la tecnologia per apropar-se o per crear cultura?
Bé, jo crec que nosaltres treballem estretament amb historiadors, arqueòlegs, no? I cada vegada que ens plantegen un repte o un projecte nou, no? O algun tipus de projecte, sobretot és perquè en aquell museu, aquella institució, hi ha una estratègia abans, no? Hi ha una estratègia i hi ha uns objectius, no? que bàsicament els objectius solen ser fer difusió de l'obra, de les col·leccions, del patrimoni que gestiona, no? Aquella institució. Aleshores, tenim uns altres agents que són els historiadors, que no són els que creen l'estratègia del museu, val? I ells normalment són les figures que són més escèptiques, doncs, a poder-se abraçar a un tipus de projecte, no? Que utilitzi noves tecnologies, com per ara el videojoc. Bàsicament el videojoc es veu com una cosa poc seriosa, val? I els mappings també, no? Perquè és una cosa, és un espectacle que normalment s'ha utilitzat, doncs, els dies de Cap d'Any, no? I és, no explica contingut, no? Aleshores, ells veuen que aquesta tecnologia substitueix, no? Aquella peça que té un valor, o sigui, i nosaltres el que venim a dir, el que venim a explicar és que no emprem la tecnologia, no està en un primer pla, és el que deia ell, que hi ha diferents capes, no? En un projecte, capes, diferents realitats, no? Que totes elles conflueixen i la tecnologia és la que està per sota. Jo sempre dic que la tecnologia és un canal, no? És un mitjà d'explicar alguna cosa, és una forma d'explicar-ho, però que el que és important en tots els projectes, doncs, és aquest guió, aquesta narrativa, aquests continguts que es volen difondre i es volen explicar. Bàsicament, hi ha por amb que la peça de museu, no, es desacralitzi, no, perdi aquesta cosa, no, que
l'aura,
aquesta àurea que té, no, i que aplicant un videojoc, no, per treballar aquesta peça, doncs que aquesta peça, doncs, caigui en desgràcia, no, diguem. I no és així, perquè, o sigui, el que tenen de bo aquests projectes és que la peça, el monument, el patrimoni, té l'autenticitat, no? Llavors, el que es fan amb aquests projectes, que són molt digitals i molt tecnològics, és afegir aquest nou significat, no? S'uneix la part analògica amb la part digital i aquesta conjunció fa que aquella experiència respecte a aquesta peça, no? Aquesta peça que té una autenticitat, doncs que es magnifiqui, no? Que es transformi. I és una nova manera d'aprendre, no? De consumir aquesta cultura, no? De difondre-la, de que arribi a més gent, d'ampliar aquest públic, no? Perquè són noves maneres de transmetre i difondre, doncs, aquest patrimoni.
També suposo que aquesta fricció també ve donada perquè moltes vegades és això, el client o el gestor patrimonial no té formació tecnològica i moltes vegades volen entendre com ho faràs, no? Com actuaràs sobre aquesta peça, sobre aquest espai, com dissenyaràs aquesta experiència, i volen entendre la tecnologia. I la pregunta important és, al final, què volem aconseguir? Com ho aconseguirem? Al final no és tan rellevant, no? I és quan entra la tecnologia a donar les solucions per assolir aquest què volem aconseguir, no? I s'ha d'intentar treballar, canviar aquesta mirada i no centrar-nos en la tecnologia, que és el que dèiem.
Clar, si la tecnologia és molt protagonista, està fallant, diguéssim, no?
Sí.
Clar, també pensava, una de les coses que, més enllà de construir narratives noves, permet la tecnologia és resoldre alguns problemes històrics, no? Per exemple, doncs, veiem les pintures de Taüll, no? A petita escala a Catalunya, això hi havia un conflicte, que era què fem amb totes les pintures romàniques, les hem de preservar, les hem de mantenir, es van enviar al Museu Nacional, al NAC, però a nivell, diguéssim, internacional també ha passat, no? A Egipte i a Grècia hi ha un munt d'obres d'art que estan al Regne Unit i a França, no? Clar, amb el mapping i amb solucions tecnològiques d'aquestes, probablement resoldrem abans i de forma potser més equilibrada alguns d'aquests problemes de la reproducció i del gaudi de les obres sense malmetre el seu origen o al revés, no? I també una altra solució és recrear coses que abans era impossible recrear, com per exemple Ullastret, no? Clar,
Veieu que aquest accés a la digitalització cultural, vosaltres parleu molt de treballeu molt en projectes que ensenyen la cultura, ensenyen la tradició, ensenyen la història. Creieu que s'està fent servir tecnologia al mateix nivell a l'hora de crear-ne o de preservar-la a nivell d'arxivisme? És a dir, creieu que està avançant el món de la cultura a nivell tecnològic en tots els fronts per igual?
Aquí, bé, la tecnologia és bé com ho descrivies, que és l'eina que ens ha d'ajudar, l'hem de veure com una aliada per poder tant representar art, no? Cap de nosaltres pot viatjar 200 anys enrere i veure un poblat íber, no? I la tecnologia ens ajuda a caminar entre aquests carrers. Si no, vas al poblat, veus les pedretes que formen les casetes i t'has d'imaginar com era això, no? La tecnologia ens ajuda a apropar-nos a aquest patrimoni. I l'altre vessant de la tecnologia és que també democratitza l'accés per poder crear art, per poder crear cultura, no? I per això és important veure-la com una aliada. I és això, poder donar la possibilitat d'algú amb diversitat funcional que pugui pujar a un campanar romànic que sense tecnologia no ho podria fer, no? Però gràcies a la realitat virtual o això pot experimentar aquesta sensació. És tornar a això, no? Per què utilitzem la tecnologia? Quin és l'objectiu? I si canviem aquesta mirada, jo crec que la començarem a veure com una aliada.
Bueno, la tecnologia jo crec que sempre l'hem tingut, no? El que passa és que l'hem transformat, no? Els videojocs estan des dels anys 70, és el que li deia, no? Des dels anys 70 tenim videojocs. El que passa que ara els estem utilitzant per difondre cultura i estem veient que el videojoc forma part de la nostra cultura, perquè hi ha tot un món i tot un imaginari, expliquen unes històries, o sigui, el videojoc és cultura, no? I la mateixa eina i la tecnologia del videojoc ens ajuda a fer uns serious games que són, doncs, uns productes digitals que són pedagògics, no? Aleshores, la tecnologia en realitat ja ha sigut sempre. Abans els pintors pintaven i el que volien era copiar la realitat. Quan va aparèixer el segle XIX la fotografia, què va passar? Doncs que ja no volien copiar la realitat, volien, doncs, representar altres coses com la llum, no? Volien explicar altres coses. Després va aparèixer, doncs, el cinema. Amb el cinema tenim un altre vector, que és el factor temps. Aleshores ja es va poder explicar noves coses. I ara amb internet tenim la digitalització. I amb la digitalització, doncs, què passa? Doncs que la cultura també es transforma i hem d'aprendre a conviure, doncs, amb aquesta transformació. I és això, doncs, que gràcies a la digitalització ens pot aportar molts avantatges per a nivell cultural, no? Una cosa és la conservació, no? Podem escanejar peces en tres dimensions i preservar-les. Si mai aquell fons documental es crema, nosaltres tenim la peça digitalitzada en tres dimensions, la podem tornar a reproduir, no? Amb una impressora 3D, per exemple. O hi ha museus que tenen uns fons de col·lecció amagats que no s'ensenya a ningú, que es poden escanejar, es poden digitalitzar i es poden penjar en pàgines web i es poden consultar des de qualsevol lloc del món. O sigui, la digitalització en realitat té molts avantatges i sí que avança de diferents maneres segons el sector cultural, això també és cert, no? També ara jo crec que hi ha un moment d'enllumenament, no? De dir que ara tots els museus ens volen pujar amb aquest tema de la digitalització i fer coses que siguin espectaculars, no? Que atreguin molt públic i això és, jo diria que és com una moda que està passant ara i que també és un moment que els museus s'estan transformant amb tot aquest tema de la digitalització i tots volen, doncs, oferir experiències, no? Però jo sempre, quan parlem nosaltres amb els agents o amb els clients, sempre els diem que hi ha d'haver una estratègia abans, hi ha d'haver una estratègia de difusió, no? Del propi museu, una estratègia digital i una estratègia de continguts i sempre posar el visitant del museu en el centre. A partir d'aquí començar a pensar quines experiències es poden oferir i no deixar-nos enlluernar per aquesta tecnologia, sinó veure que la tecnologia és un canal i el que volem explicar és està en primer terme. No?
Clar, això sembla un massatge de moment, ja entrarem els problemes. Però sí que és veritat que això que deies de l'enlluernament em fa pensar que sembla ser a vegades també que hi ha una certa febre de l'or tecnològica, no? Llavors, entre que hi ha les ajudes aquestes, els Next Generation, que si poses digital al final de qualsevol cosa, poses un zero més al pressupost, no? Clar, vosaltres que fa temps que us hi dediqueu, heu notat que hi ha més gent que està, diguéssim, fent propostes culturals digitals o digitals culturals que abans i poder que s'han sumat o s'han pujat al carro per aquesta potencial moda? Ara us faig parlar malament de la potencial competència, però bueno, responeu o no.
Sí que es nota, i és això, al final el que busquen és l'atractiu aquest, els focs artificials d'una tecnologia en concret, ja sigui per obtenir ajudes o perquè han vist alguna obra similar i volen allò pel seu espai. I quan un client et ve i et demana una tecnologia concreta, ja, llavors aquí ja salten les alarmes per poder-lo ajudar i dir, val, realment necessites aquesta tecnologia? El teu espai t'ho permet? Què vols comunicar? Què hem d'explicar? I a partir d'aquí ja definirem quina tecnologia utilitzarem. Potser no necessitem una macrosala immersiva per explicar el que tu vols, no? I potser amb un joc de taula n'hi ha suficient. Al final, si busquem una experiència basada en joc, pot ser utilitzant tecnologia o no, però una mica fer aterrar el client, sí que ens hi trobem, per això, per modes o perquè hi ha coses que criden més l'atenció, no?
Sí, també s'ha de fer veure que la tecnologia, bueno, que això de la digitalització i aquests projectes, clar, ara tots els museus volen una sala immersiva, això ho sé perquè cada setmana ens truquen per fer un projecte així, no? Però també els hem de fer veure o els intentem fer veure que ara amb la digitalització el museu està expandit, o sigui, hi ha una quarta paret que la tens a casa teva, val? I no tots els projectes han d'estar dins del museu, no? Que hem d'aprendre a complementar, que l'experiència de dins del museu comença quan tu entres a la pàgina web i decideixes anar a veure aquell museu, no? I a comprar els teus tíquets, no? Aquesta experiència comença entrant a la pàgina web, que continua quan tu estàs dins del museu, ja hi hagi experiències digitals o no hi siguin, i que continua i s'expandeix quan tu surts del museu, perquè després tu comparteixes a les xarxes. I també pots veure que el museu t'ofereix una app que després a casa la pots investigar, o el museu t'ofereix un videojoc i després tu a casa hi pots jugar. Per tant, el museu ha d'entendre que ja no són quatre parets, no? Sinó que hi ha aquesta expansió, no? I que hi ha molts projectes digitals que no tots són sales immersives, no? I estan a dins del museu.
Ara que entraves a això de les sales immersives, em fa pensar, per entrar ja una mica als problemes, en un potencial problema que té, diguéssim, tota la cultura digital i tots aquests projectes digitals, que és la seva potencial obsolescència, no? És a dir, ja sigui perquè tecnològicament allò ha evolucionat i diguéssim que el que era immersiu fa 10 anys ho deixa de ser, tant perquè, diguéssim, no s'ha fet un procés poder des de les institucions de preservar i guardar els projectes antics. No? Clar, o per exemple, crec que aquí tinc una diapositiva, això. Abans parlàvem de modelat 3D, no? Hi ha aquesta empresa que es diu Sketchfab, que és crec que és l'espai on et permet visualitzar aquestes recreacions 3D, però clar, això és una empresa privada. Hi ha un munt de projectes que es basen en aquesta empresa. Si demà Sketchfab tanca, com avancem? No? És a dir, com veieu aquest tema de l'obsolescència? Hi penseu? Creieu que és un potencial problema de cara a aquestes propostes tecnològiques? Com ho veieu?
En el nostre cas sí que ho tenim molt present i primer de tot hi ha tipus de projectes que potser uns són més temporals, alguna exposició temporal, que vulguis oferir una experiència durant un període més curt de temps, aquí sí que et pots arriscar una mica més, però quan has de plantejar una solució que dura anys, aquí sí que procurem agafar tecnologia que estigui consolidada, que sapiguem que pot perdurar en el temps, i llavors ens basem en aconseguir l'objectiu que necessita el client utilitzant aquesta tecnologia. I ara a Cubus farà 9 anys que estem voltant pel món i tenim projectes de fa 5-6 anys que encara funcionen amb aquesta tecnologia. I procurem que sigui això, una solució que quedi tancada i no quedi a mans, no, d'això, de terceres empreses o coses que podrien afectar la seva continuïtat. Però és un factor important, perquè si no pots trobar que el client, quan veu que has de fer actualitzacions constants, has de canviar dispositius, has de renovar, es desencanta, no? I veu la digitalització com una amenaça i no com una oportunitat.
Bueno, nosaltres, els projectes que hem fet, per exemple, Taüll és del 2011, ja porta doncs, 11 anys funcionant, i l'únic que hem fet és anar a canviar les làmpades, que abans eren làmpades, hem passat a LEDs, val? I ara ja no es fonen. Vull dir que aquí hem sortit guanyant, saps que ja no hem d'estar. Abans tenia més, els primers anys de Taüll hi havia molt més manteniment que ara. No? Sí que és cert que quan, bueno, és com tot, no? Que quan poses tecnologia doncs es necessita un manteniment. Potser no és un manteniment mensual, però potser sí anual, no? De revisió, de que tot funcioni, de que tot... Però jo l'Sketch Fab, per exemple, que ho posaves com a exemple, ho veig com un YouTube. El YouTube està allà des de quan existeix YouTube.
2004 o una cosa així.
Sí, vull dir que està, jo crec que evoluciona, vull dir que hi ha gent que el que fa és fer que s'actualitzin el que s'hagi d'actualitzar i que vagi funcionant. No? És com tot, no? Que tot té una adaptació i tot té un...
Sí, sí, 100%. És veritat que el tema de l'obsolescència és un problema més de tot l'àmbit tecnològic que no pas de projectes dedicats a la cultura. I està bé, per exemple, no, que quan es fa el disseny d'un projecte s'incorpori el manteniment. Perquè, clar, tornant al videojoc aquest que dèiem abans, allò com a exercici de videojoc dels 90, jo ara l'he intentat recuperar. I clar, jo no tinc ja per on posar el CD-ROM enlloc. He intentat trobar algun vídeo o alguna cosa i diguéssim que hi ha molts d'aquests artefactes que són cultura, que això ja porta a parlar de la cultura en general en l'àmbit digital, no? Que la seva preservació, el seu manteniment és difícil. No? El típic projecte web del museu de no sé quina ciutat que i entres i l'adreça, la web, ja no funciona, no? I et frustres perquè dius, o tot el que es va fer en Flash, que el Flash ja no funciona i queda obsolet. No? Clar, això és un problema en general de la tecnologia, però evidentment també doncs, afecta els projectes culturals. Un altre, ja ho hem parlat abans, no? Però aquesta por, aquest problema del fer-ho perquè sí, també seria un possible conflicte, no? És a dir, fer-ho tecnològic per fer-ho tecnològic. Crec que ja ho hem comentat, no? Molts clients i fins i tot molts consumidors s'aproparan més al projecte per la novetat de posar-se unes ulleres de realitat virtual a vegades que no pas pel contingut. Suposo que a l'hora de dissenyar els vostres projectes teniu en compte aquest punt de pedagogia de no, concentrem-nos en que allò que estem fent valgui la pena, no? No sé si voleu comentar.
Sí, és això, buscar que tingui sentit. Sí que és cert que la tecnologia a nivell de comunicació, d'exposició, et pot apropar a nous públics, val? Però no ha de ser el motiu per aplicar-la en el teu projecte cultural. I en aquest cas, sí, gairebé sempre s'ha de fer aquesta pedagogia, perquè el client ja et ve molt condicionat amb coses que ja ha vist, que s'han fet i que has de redireccionar una mica.
Bueno, jo crec que aleshores, jo crec que el museu o la institució el que busca és pots veure un poblat ibèric com no l'havies vist mai, no? O sigui, que el discurs hauria de ser més de vine que et posaràs unes ulleres de realitat virtual, és bueno, vine que gaudiràs de poder veure i entrar en primera persona, tu, no? Dins, amb unes ulleres podràs caminar com si tu estessis dins un poblat ibèric, per exemple, no? Aleshores, jo crec que el que es busca des de les institucions és això, que tu participis, o sigui, fins ara teníem l'obra d'art, no?, penjada en una paret i tu la contemplaves però no formaves part d'ella. No? Ara tu pots formar part i participar i interactuar, no?, amb la cultura, amb un museu, i aquesta és una gran novetat també que tenim gràcies a la digitalització.
Clar. En els dos casos, els dos projectes, feu projectes molt de navegar, d'investigar, de curiositat. I això em feia pensar en que si mirem el món digital i sobretot l'àmbit d'internet dels darrers anys, no? Els principis de l'internet tots érem navegants i tots exploràvem i tot era aquest aliment i la curiositat que els vostres projectes tenen, però cada vegada més fa la sensació que internet és més, que hi ha una sèrie de tubs, que són unes plataformes, i estem, diguéssim, vivint unes experiències, que és una paraula també molt utilitzada, tenir experiències d'entreteniment en aquelles, no, amb algoritmes que marquen bastant el que hem de veure en aquelles plataformes. No? Com veieu tot aquest territori digital de cara als vostres projectes? Perquè, insisteixo, són projectes que semblen navegar una mica en la direcció contrària, no? De la curiositat i de tu decidir per on vols anar i no pas deixar-te endur per aquests corrents.
Aquí, a nivell d'exposició, sí que és cert, si comencem a buscar en l'àmbit dels videojocs, n'hi ha milers, centenars de milers, i aconseguir una mica d'exposició en aquest àmbit és molt complicat, però això ja passava amb les discogràfiques amb la música, ells promocionaven el que a ells els interessava, t'arribava una mica condicionat també, a les botigues tenies la música que estava davant, també ja et condicionava, no? Aquesta exposició o aquest control de l'exposició de contingut sempre hi ha sigut. Passa que ara és molt més bèstia en el sentit de que hi ha tonelades i tonelades de contingut, o sigui audiovisual, videojocs, etc. Una mica aquesta problemàtica sempre hi ha sigut i el punt aquest diferenciador de fer videojocs en l'àmbit de la cultura o projectes més socials, etc., és el que també et diferencia i et fa sortir una mica o treure el cap per sobre la resta.
Amb el tema dels videojocs en concret, clar, també hi ha tot unes seqüències de fenòmens que passen en l'àmbit dels videojocs, com per exemple que cada vegada més estan dissenyats, sobretot els de mòbil, a passar el màxim d'hores possibles en el videojoc i a gastar diners, si cal, en monedes internes i tots aquests dissenys del videojoc per generar doncs, addicció i com que estàs invertint en allò i no pots parar d'invertir-hi perquè ja hi has invertit 40 euros o no sé què. Clar, davant d'aquest panorama, Cubus Games, evidentment, no va per aquí, però ha de competir-hi, no m'imagino?
Sí, l'avantatge que tenim és que els nostres clients tenen un projecte tancat, pressupost tancat, i el seu objectiu no és fer diners amb el videojoc, no? Cosa que passa amb els videojocs més comercials, que han de buscar la forma de treure-li suc. I llavors nosaltres estem lliures d'aquest aspecte, no han de ser rendibles en el sentit de que ajudin el client a aconseguir el seu objectiu, vinguin nous públics, s'acostin a nous perfils de públic, però no a treure rèdit econòmic dels videojocs. I en aquest sentit estem molt tranquils perquè no ens hem de preocupar per això. Però sí que passa en la indústria del videojoc, ja com a tema cultural, en l'àmbit dels videojocs s'està transformant més en estudis psicològics, o sigui, que hi ha més psicòlegs que programadors per poder captar aquesta atenció del jugador i poder-lo fer seu, no?
És cultura el que feu?
Bueno, doncs podria ser cultura. O sigui, jo no dic que la tecnologia sigui cultura, sinó que, com deia al principi, afegim una capa de significació a la cultura. O sigui, nosaltres amb el projecte de Dalí hem agafat la seva obra i l'hem fragmentat, l'hem trossejat, l'hem mogut, no? Hem utilitzat intel·ligència artificial, no? per animar certs quadres de Dalí. Jo crec que el que fem és agafar la cultura i donar-li una nova capa de significació creant un nou art, no? Jo crec que sí.
Sí, la tecnologia és cultura en el sentit que és una eina que, com deia abans, et permet democratitzar l'accés a creació de cultura i tothom des de casa seva amb programes digitals pot crear art, crear textos, crear música, cosa que abans o anaves a un estudi de gravació o tenies un estudi per fer una pel·lícula, però ara amb el mòbil i el teu ordinador pots crear, pots fer art. I aquest és l'avantatge de la tecnologia. I com que està integrat en aquests processos de creació, que al final generen obres que queden en el nostre imaginari, en el nostre dia a dia, la tecnologia forma part de la cultura. No sé si la definició és si és cultura o no, però que hi és, i gràcies a la tecnologia tenim cultura, d'això n'estic segur.
El que és probable és que la tecnologia afecta en molts àmbits de tot el procés cultural, no? Des de la seva creació, perquè clar, ara entrarem en el tema de la intel·ligència artificial, però hi ha dubtes sobre l'autoria, el reconeixement, no? la propietat. Després, aquí hem posat molts exemples de com la tecnologia afecta la, compartir la cultura, no? I com generar els espais i els canals per arribar a la gent. I també hi ha la tecnologia que afecta, evidentment, a la preservació i a l'arxiu. No? Per tant, entenc que hi hagi un cert conflicte o una mica de fricció en aquest sentit, perquè està transformant un món, diguéssim, històric i que té moltes branques i molta gent i tal. No? Entrem en el tema de la intel·ligència artificial que abans has comentat, perquè, clar, segurament ja ho heu vist darrerament, els darrers mesos, hi ha hagut un boom a totes les xarxes d'aquestes intel·ligències artificials que el que fan és convertir indicacions de text en imatges generades a partir de, espero no fallar, a partir de bases de dades, de bancs d'imatges amb textos, no? d'imatges escrites. Per posar un exemple, per si no ens estem aclarint, jo vaig fer aquesta indicació, que era volia que una intel·ligència artificial em fabriqués, em generés això, un astronauta de cos sencer muntat no és un fetix meu, era una prova. Un astronauta de cos sencer muntant un velociraptor representat en una pintura de l'edat mitjana, segle XII. I el resultat va ser aquest, que és bastant el que buscàvem, diguéssim. Sobretot el de baix a la dreta em va semblar que tenia un punt de miró, que no me l'esperava, però en general va entendre bastant el concepte del que buscàvem en aquest cas. I clar, això és molt maco, i llavors tothom ens hem posat a jugar amb això, però clar, ara parlàvem d'aquests conflictes, no? Quin conflicte hi ha hagut darrerament? Doncs crec que a principis de mes aquesta obra d'art va guanyar un premi als Estats Units. És una obra d'art que el seu autor, ara no m'ha sortit el nom aquí, no me'l sé de memòria, el seu autor el va generar a través d'intel·ligència artificial, i això ha generat tot un conflicte o ha obert la conversa sobre què és, com pot ser que guanyi una intel·ligència artificial un concurs d'art. No? Aquí hi ha elements interessants pel debat, com per exemple que l'encàrrec del concurs, del premi, era fer art a través de les noves tecnologies. Però, i també una altra informació interessant és que l'autor de la indicació, o sigui, la persona que va presentar l'obra va estar treballant 80 hores doncs, polint les indicacions que feien aquesta intel·ligència artificial, retocant amb el Photoshop, vull dir que hi va haver una interacció tecnologia-persona, però en tot cas això ha generat dubtes i pors, com per exemple aquest usuari de Twitter que deia: "Estem veient desplegar-se la mort de l'art davant dels nostres ulls. Si els treballs creatius no estan fora de perill de les màquines, fins i tot els treballs altament qualificats corren el perill de quedar-se obsolets. Què ens quedarà llavors?" Clar, dèiem, ostres, per exemple, una editorial que necessita portades de llibres, no? S'ha acabat la feina dels il·lustradors? Què en penseu?
És un debat apassionant, eh? Intens, i que pot donar per estona. Però el fet aquest, el punt més disruptiu, és que fins ara, com deies, la tecnologia servia per poder crear art, però al final hi havia la figura de l'humà al darrere, no? Que l'utilitzava com una eina més, com un pintor utilitza un pinzell, doncs s'utilitzava la tecnologia per crear art i per interpretar art que potser ha quedat perdut, no? Com les pintures de taüll, etc. Però ara s'ha obert aquest nou camí, que és tu tens una intel·ligència artificial, una màquina que tu li demanes una cosa i te la crea. De zero, perquè per qui no ho acabi d'entendre, aquestes imatges no existeixen, han estat creades píxel a píxel per una màquina. No hi ha hagut cap humà al darrere.
Clar, perdó, no les ha buscat i me les ha trobat, les ha fabricat.
Exacte, tu pots entrar a Google, buscar una imatge, però aquella imatge l'haurà creat algú. Aquí no, aquí li demanes a una màquina: pinta'm un girassol al mig d'un camp de blat, i te'l pintarà. I li pots demanar l'estil, que s'assembli amb algun estil concret o no, però t'ho crearà una màquina. No? I aquesta és la nova pota que ha sortit ara, no? I que està evolucionant a un ritme vertiginós. Clar, aquí deies, preguntaves si la gent que fa portades se li acaba la feina. Depèn. Si saben adaptar i agafen aquesta intel·ligència artificial com un aliat, tindran feina. Val? Però si un artista per fer una portada on hi ha un arbre tarda X hores, una intel·ligència artificial t'ho fa en 20 segons. Al final, qui pren la decisió és la persona que fa aquest encàrrec i si ho té a mà, al final...
Clar, canvia el preu.
Sí, sí, sí. I el factor disruptiu és aquest, que a més la intel·ligència artificial et fa 4 proves de cop, o 5, o 10, o 20, i tu pots triar i demanar-li que faci retocs amb molt poca estona. I és la realitat. Nosaltres ja ho estem fent servir pels videojocs. Tot el que són fondos, coses més abstractes, ja les generem amb intel·ligència artificial perquè t'estalvia molt de temps. Després hi ha tota la tasca més artística de l'il·lustrador per crear el personatge, que aquí encara la intel·ligència artificial no és prou curosa i necessites, al final, la part humana. Però veient com està evolucionant, potser al final també ens atraparà la intel·ligència artificial en aquesta creació.
I perdona, Díaz.
No ho sé, a veure, és molt difícil, tot això. És un, el que deies, que és un debat d'hores. Però bueno, jo penso que els il·lustradors, molts tenen un estil, no? O sigui, hi ha un estil, una manera de fer que la intel·ligència artificial no té. O sigui, tu per molt que li diguis pera, poma i desert, et farà un... O sigui, el que fa és agafar imatges d'internet, no? O sigui, tot el big data, el desplegament de dades que hi ha, ell selecciona aquestes dades, no? I fa una imatge nova. Però, es basa en coses que ja estan fetes, que existeixen. En canvi, un creador, un artista, el que fa és fer algo nou. Sí que té una biblioteca d'informació i una base de dades en el seu subconscient que funciona per crear aquella obra d'art, és veritat, no? Que és una mica com la intel·ligència artificial, que té aquesta base de dades. Però bueno, jo crec que l'estil de l'artista, que hi ha una ànima que es veu en l'obra d'art, que la intel·ligència artificial, jo crec que això no ho pot representar.
Ara s'ha obert el debat que hi ha artistes que estan demanant explícitament que no s'utilitzi la seva obra per entrenar màquines, que això és el que els fa exclusius. Ja. Però una vegada una intel·ligència artificial s'ha entrenat a partir de la teva obra, pots reproduir exactament el teu estil sense problemes. I per això ara hi ha tota la comunitat de creadors que estan dient, ei, qui ho controla això? Com sé que la meva obra no s'està utilitzant per entrenar una intel·ligència artificial que després algú altre farà servir per no copiar-me, però sí per inspirar-se, no? I aquí és on hi ha el debat. Encara no hi ha cap posicionament, però ja s'estan donant casos d'això, de gent que no vol que la seva imatge s'utilitzi. Però com ho controles?
Clar, aquí està l'opacitat a vegades d'aquestes bases de dades o que potser no hi ha tota la legislació que hauria d'haver-hi per controlar-les i per ben bé saber quin ús se'n fa, no? M'imagino. També hi ha un altre debat que aquí posàvem aquí en aquest segon tuit d'aquí a la dreta, que era, no, qui és l'autor o l'autora d'un art generat per la intel·ligència artificial? I la tesi d'aquest article que veieu aquí era que no era ni la persona que havia escrit la indicació textual ni la intel·ligència artificial, que no és cap ésser, diguéssim, que havia respost, sinó totes les persones implicades en totes les imatges generades en aquestes bases de dades i, per tant, és a dir, tothom. No? Tots som, en certa mesura, els autors de totes les obres generades per intel·ligència artificial. Això suposo que ho feia un punt en provocació, però sí que és veritat que l'autoria, no? Que és un element fins ara bastant important d'almenys d'uns anys de la història de la cultura i de l'art, es difumina una mica en aquest àmbit i potser aquesta desaparició, ara sí de veritat, de l'autor fa que sigui més difícil parlar d'art en el sentit original, quan parlem d'art digital, en aquest cas vinculat amb l'intel·ligència artificial. No?
És complicat i potser ajuda també a extrapolar-ho a altres àmbits artístics com la lectura, o sigui, l'escriptura o la música, no? Perquè també hi ha intel·ligències artificials que t'escriuen articles, t'escriuen guions de pel·lícula o llibres, simplement donant-li tu 4 indicacions de què vols que t'escrigui o composar música. Vull una cançó que tingui una mica d'estil de l'Elvis però que hi hagi Beatles també i tal, i la intel·ligència artificial t'ho crea inclús, et crea les lletres i la vocalització sobre de les lletres. l'autoria de tot això, que haurem de pagar royalties a l'Elvis, bueno, els que vinguin darrere seu, perquè hem creat una cançó que agafa el seu estil mitjançant una intel·ligència artificial, és molt complicat de controlar. Llavors és o comencem a posar barreres i limitem aquest creixement que pot tenir la intel·ligència artificial, o no, o tot és de tots i les creacions són de tots, però llavors quan, si algú ha de cobrar royalties, necessitarem els comptes bancaris de tots, també, però és complicat de gestionar-hi.
Si haguéssiu d'apostar per alguna, o què preferiríeu? Quin futur d'aquest àmbit preferiríeu? Quin seria?
La intel·ligència artificial està evolucionant tan ràpid perquè es basa en un model de lliure, és a dir, és obert, no? Qualsevol persona ja es pot baixar aquests models entrenats a casa seva de forma oberta, no són propietat de ningú. Evidentment, després hi ha empreses que agafen aquests models oberts, els retoquen o els adapten segons el que vulguin aconseguir, però evoluciona tan ràpid gràcies a que és obert. I a partir d'aquí cadascú buscarà la seva singularitat en base a aquest coneixement obert. Per tant, jo apostaria per aquesta obertura de coneixement, però evidentment genera moltes situacions que també s'han de tractar i debatre i trobar-hi solució.
Bueno, jo veig més problemes a nivell social i ètic que en altres àmbits, no? Que l'art, bueno, que amb l'art ja tenim un debat per hores, però bueno, el que fa la intel·ligència artificial és una predicció d'una conducta, no, que tu tens a través d'internet. Per tant, pot predir el que tu faràs o miraràs. Bueno, jo em pregunto si aquests algoritmes que s'alimenten sols i funcionen sols, jo ho veig perillós perquè no hi ha ningú que ho controli. Vull dir que són algoritmes que es poden tornar racistes, misògens, no? I això està descontrolat per la xarxa. Per tant, sí que amb l'art tenim tot un debat d'autories i de privacitat i drets d'autor, però tenim, jo crec, un problema molt més gran que abarca més a nivell ètic i social i que fa molta més por, no?, de moment. I no sé.
Clar, aquestes grans plataformes que, diguéssim, en les que tota la humanitat aboca contingut i que després, tard o d'hora, acaba arribant a bases de dades, passa això que dius tu, no? És a dir, aquests algoritmes que acaben replicant racisme i replicant, diguéssim, totes les coses més fosques de la societat, clar, això és responsabilitat d'aquestes grans plataformes de controlar-ho i de, diguéssim, calibrar-ho millor, no? I per tant també dels governs de regular-ho, i m'imagino que pot ser aquest un camí que també afecta a tot l'àmbit de la cultura digital, no? La regulació, un més control i més regulació sense acabar d'ofegar tot el panorama, no? Clar, això és ja predir el futur, no? Però cap on veieu que va tot l'àmbit del vostre àmbit ja més particular, de tant els videojocs aplicats al coneixement i a la cultura com a les experiències immersives i en projectes amb institucions? Cap on veieu que va a 5-10 anys vista?
5 anys ja és molt, o sigui, per mi em sembla molt, però en el nostre cas, a nivell d'aplicar el joc en el patrimoni cultural o en aquest àmbit més cultural, sí que és cert que al final a tots ens agrada jugar, per tant, aplicar el joc en aquests entorns hauria de ser alguna cosa més natural, que no fos l'excepció de la norma, val? I sí que és cert que les generacions més joves ja tenen el joc molt més integrat, el videojoc molt més integrat, i tota aquesta cultura audiovisual, digital, forma part del seu llenguatge, del seu ADN. Per tant, si no ho apliquem en tots els àmbits de la societat o en aquests entorns, més enllà del patrimoni cultural, al final no els estarem interpel·lant i no se sentiran atrets per aquests aspectes de la societat. I va més enllà de l'art. Per tant, a 5-10 anys vista, no en tinc ni idea, com estarem. Potser haurà sortit una intel·ligència artificial que fa videojocs i estarem buscant feina. Però sí que és cert que el camí de la digitalització ha de ser-hi present, perquè totes aquestes noves generacions és el llenguatge que parlen.
Bueno, jo veig que la digitalització és imparable i bueno, el que hem de fer és veure el costat bo, no?, d'això i saber conviure-hi, no?, i fer-ho d'una forma ètica i amigable. I també veig que bé, que, bueno, que les ulleres de realitat virtual estan allà i que d'aquí 4 dies les ulleres que portarem ja tindrem la realitat augmentada a part de les dioptries en el nostre vidre i que no necessitarem posar-nos cap dispositiu extra, no? I bueno, això t'ofereix doncs, un ventall de possibilitats a l'hora de, no, de difondre cultura, patrimoni i d'explicar moltes experiències. Ara també tenim el tema del, del metavers, no? Que fins ara tu et posaves unes ulleres i tenies una experiència molt individualitzada i ara amb el metavers doncs, tu pots participar amb altres persones, no? D'aquesta experiència que pots tenir en la realitat virtual. Doncs veig moltes possibilitats de fer coses interessants en un futur, sempre i quan sapiguem fer-ho èticament i amb una estratègia i de continguts i una estratègia digital abans pensada.
Sembla que la gestió del futur serà de limitar-nos a les eines que fem servir més que no pas de a veure com ho podem fer. No? Sembla que abans teníem poques eines tecnològiques per explicar coses i ara és més ens hem d'autolimitar de fer servir tota la tecnologia que hi ha per desenvolupar projectes. No? Si algú que no mai ha tingut cap experiència vinculada amb l'àmbit de la cultura digital, què li recomanaríeu com una porta d'entrada, diguéssim, soft, una manera fàcil de dir, va, era una mica escèptic, no ho tenia molt clar, però per què no provar-ho? Teniu alguna recomanació així per fer?
Ho diré jo, perquè no sembli que es fa autobombo, però jo li diria que vagin a l'Ideal i vagin a veure l'experiència de Dalí que es va inaugurar setmana passada. I és un apropament a la tecnologia digital vinculada a l'art on no hi ha fricció. És a dir, tu entres en una sala i passen coses. I en aquest sentit és el més lleuger, el més suau per tenir aquests contactes, no? I comparar, mirar un quadre en una paret penjat o viure aquesta experiència, no? I veure quins avantatges t'ofereix una i l'altra, per no ser excloents, però per provar-ho aquesta seria una bona opció.
Bueno, gràcies, Però bueno, jo em faré autobombo perquè jo el que diria és que anessin a veure't a ull, perquè jo crec que aquest projecte, jo crec que no en farem cap més com aquest. Per mi és cada vegada que hi anem nosaltres ens emocionem i jo crec que és un projecte que és rodó i que costa molt de trobar tots els ingredients necessaris que conflueixin d'aquesta manera tots aquests astres i que arribin a un projecte tan ben integrat amb la tecnologia, no? I que la tecnologia no es veu i és una manera de tornar al seu lloc d'origen aquesta obra d'art, no? De patrimoni i tornar-la a portar al seu lloc d'origen d'una forma que és innocua i que sembla que estigui allà pintat, perquè tu entres a l'església i han projectades les pintures que actualment estan en el manac guardades i sembla que estiguin pintades, no projectades, no? I després a part doncs tens tota l'experiència audiovisual, no? Que t'explica com es reconstrueix i tot plegat. Aleshores, jo penso que aquest és un gran projecte i fins i tot perquè tenia molts detractors que quan vam començar a treballar allà vam passar molts dies allà a Taüll amb la gent del poble i ens veien com els dimonis. Vull dir, els havíem tret la còpia de Millet, saps? I els havíem destruït l'absis i ells vivien del turisme i els estàvem destruint els negocis fins que no vam aconseguir fer entendre el que estàvem fent i vam començar a fer passis en secret sense que la Generalitat ho sapigués amb la gent del poble per tranquil·litzar-los perquè estaven molt reticents, no, això, i quan ho van veure i van entendre doncs va ser un gran descobriment, no? Aleshores jo crec que és una experiència que viure-la aquesta pot estar bé.
I si no podem anar a l'Ideal o a Taüll, també recomanaria agafar els més petits de la casa i que siguin ells els que et guiïn a través d'aquestes experiències o els videojocs enfocats a patrimoni, jugar amb ells, amb aquestes experiències, que ells us sabran també conduir a través d'aquestes aventures. No? I veureu que es genera una situació bonica on ells també se senten protagonistes. No? I normalment és al revés, quan tu vas al museu amb la família ets tu que expliques les obres. No? I en aquest sentit, ells són els protagonistes del videojoc i és més col·laboratiu. Una altra forma d'entrar també seria aquesta, compartint les experiències de joc.
Algú en concret?
N'hi ha diverses, eh?
Ja, però que estem posant noms.
Però tant la del Museu de les Aigües a nivell de Minecraft, que tot es pot fer des de casa, o el propi museu, que l'aventura transcorre dins de les diferents sales del museu, Atrapats al Rec, conèixer el barri del Rec d'Igualada, tant des del passat com des del present, a través del joc també és molt interessant. Hi ha la Ruta dels Ibers, que també pots agafar dues famílies, cada un des de casa seva, i és un videojoc col·laboratiu per ajudar els Ibers en aquest cas. N'hi ha diverses, estan a la web i moltes d'elles estan online disponibles per poder ser jugades.
Només tant a Taüll com en un videojoc en el que aprens, passa una mica com quan agafes un llibre o quan mires una obra. Hi ha tecnologia, però se t'oblida, perquè al final un llibre també és tecnologia. I el que passa és que ens n'hem oblidat que ho és, no? I a Taüll, el que segurament els hi passava, no? els que anaven a veure, dius, hòstia, ja, la tecnologia ja no és el protagonista del projecte, i en un videojoc, quan tu passes bé amb amics, tampoc veus, ah, sí, això és tecnologia, no, estic jugant i ja està. No? No sé com anem de temps, Berta. Tenim un minut? Hem fet una hora, d'acord. Potser estaria bé, aquí hem portat com coses per jugar amb intel·ligència artificial i tal, no sé si estaria bé també fer com un recull de torn de paraula o alguna cosa així, no sé com hem quedat. Perfecte, doncs sí, abans em comentàvem que per visibilitzar també tot això de la intel·ligència artificial aplicada a la generació i a la creació, estaria bé fer alguna prova aquí en directe amb vosaltres i hauríem de fer el canviasso d'ordinador.
Sí, fem el canvi, no? De màquina, d'ordinador, però si mentrestant algú té preguntes, com que també...
Clar. És un procés una mica llarg.
Fluid.
No sé, Berta, podríem... Ha hagut alguna pregunta o comentari? Perquè aquí també això és un tema de debat. Ningú s'anima?
Animeu-vos, home, animeu-vos i allarguem una horeta més. Sí.
Que fa fred, ja.
Sí? Trenco el gel, després ja a veure si algú més s'anima. Heu parlat sobretot de videojocs que estan molt enfocats ja a nivell didàctic a ensenyar alguna cosa, no? Molt pensats per un entorn educatiu. Però de fet hi ha videojocs que no tenen aquesta intencionalitat i també ho acaben sent, no? Sobretot en el camp de la història, videojocs mítics, Civilization, Age of Empires, jocs així que al final han acabat també ensenyant història a una generació, entre la qual m'incloc, bastant gran. I per exemple, un cas en concret, no, de l'Assassin's Creed, que és com un joc d'aventures, podríem dir-ho així per dir ràpid, ara està ajudant a la recreació i bueno, a la reconstrucció de Notre Dame, perquè tota la planimetria que vam fer, no, de Notre Dame al segle XVII, almenys, està ajudant a fer la recreació. Aleshores, tot plegat, que era mig comentari, mig pregunta, però la pregunta una mica de futur és si creieu que d'aquí uns anys els llibres d'història de l'art parlaran de videojocs, encara que no siguin educatius, sinó com a obra artística.
Sí, jo estic totalment segura. Sí, és més, el CCCB ja ha fet una exposició que es diu Gameplay, que allà ja, bueno, ja ha explicat la història del videojoc i a més amb, que tu hi podies jugar, no? Hi havia diferents seccions i tu podies jugar i ha fet... va fer una sèrie de xerrades també i a la seva pàgina web hi ha la tira d'articles que parlen de videojocs i intel·ligència artificial. Vull dir que CCCB és un centre de cultura contemporània i està parlant doncs, de la cultura actual, la que tenim ara, i ells ja en parlen, o sigui que està claríssim.
Hi ha el tema també amb els videojocs de com preservar-los i com ja fa poc, crec que fa un mes o així, el New Yorker va fer un reportatge específicament d'això, no? De com s'estan fent esforços de moment d'amateurs i diguéssim sense recursos públics per recopilar tota la informació possible dels primers videojocs dels anys 60 i 70. Llavors, aquí ja hi ha una història que s'ha de, diguéssim, arxivar i mantenir d'una forma una mica diferent a molts altres àmbits culturals i està sent un cert repte trobar la manera de fer-ho
no? De fer-ho universal, de com de tota aquesta història dels videojocs es pot preservar d'aquí 50, 80, 100 anys sense treure-li la pols de la Nintendo 64, per dir-ho així. No? Vull dir, obre aquests reptes, que ja ho tenim, em sembla. No?
Sí, que ja podem començar a jugar, però responent amb aquesta pregunta també, clar, ara cada vegada el contingut digital és més digital i no requereix de tant suport físic, no? I això facilitarà molt aquesta preservació, però sí que ja hi ha assignatures a la universitat sobre història del videojoc, història de l'art del videojoc, etc. Per tant, s'ha integrat com un element cultural més i s'estudia, i a mesura que vagi tenint més anys de història, doncs, es podrà veure molt, molt millor aquesta evolució.
Això em fa pensar una altra pregunta, que no sé si és la típica pregunta que et fas de l'art contemporani, sigui quan sigui, o de l'art contemporani a tu, diguéssim, que és, sí que és veritat que amb la democratització de la creació fa la sensació que en molts àmbits hi ha molta més creació, no? Possiblement que quan les dificultats tècniques o econòmiques i tecnològiques doncs no permetien que tanta gent es pogués dedicar a crear. Això, aquest canvi tecnològic segurament també afectarà el cànon. O sigui, com seleccionar, has de pensar en si, d'acord, fas un museu de videojocs d'aquí 100 anys, però quins esculls? Hi haurà guerres, famílies trencades per saber si ha d'entrar un o l'altre. No? M'imagino que això segurament és un altre repte d'abundància, però és un repte important, penso.
Sí, ja passa ara. Amb les plataformes audiovisuals ja passa que hi ha tant contingut que moltes vegades o no trobes el que busques o no ho saps buscar, i la figura del curador digital cada vegada tindrà més importància perquè hi haurà tants continguts que és impossible que tothom els conegui tots. No? I el curador digital en aquest sentit farà protagonisme.
Però abans d'entrar en això, que clar, hem obert el torn de preguntes i l'hem abandonat. Algú s'anima amb alguna pregunta aquí davant?
Ja n'estem fent, de jocs per formació. Un dels àmbits que treballem és tant la formació per estudiants com també formació per adults i a dins de l'empresa també. Tenim jocs per treballar soft skills, no? Dins de l'empresa, on et presenten diferents situacions i simplement pel fet de conèixer-les, prendre decisions, ja estàs adquirint uns coneixements. I al final, depenent de totes les accions que has fet, també et treuen un perfil psicològic que t'ajuda a saber en quins aspectes pots millorar i en quins no. I al final és trobar la persona que cregui en aquest tipus de projectes per agafar aquests continguts pedagògics i gamificar-los. Però és un procés molt natural. És a dir, si no es fa, no és tant perquè no es pugui, sinó per la voluntat o l'esperit de creure que serà útil. Però ja s'està fent. I és un camí a explorar.
Sí, nosaltres també hem treballat amb un serious game per Monestir de Pedralbes, per exemple, reconstruint quatre estances del monestir al segle XV, i aleshores en cada una de les estances tens un repte per fer. Has de buscar unes eines, has de pintar com un mestre del romànic, has de fer un ungüent per una monja que està malalta, i al final tens un premi que pots acabar veient la capella de Sant Miquel tota il·luminada, no? amb tots els daurats brillant. I bueno, és un serious game que el tenen allà, que es pot descarregar, que es pot jugar online. Potser no és una gran producció, no? de videojoc, no? Però sí que té doncs, aquesta idea doncs, de fer difusió, no? Perquè tot el que hi ha en aquest joc, totes les vaixelles, tota la tretzo que hi ha en totes les estances, formen part de la col·lecció del museu. No? I llavors, per què serveix aquest videojoc? Per fer difusió de les peces que tenen, per fer una mica de pedagogia i també intentar captar aquest públic jove. No? Un dels objectius d'aquest joc era això, captar el públic jove. Però això està costant molt, perquè aquest objectiu el tinc en molts projectes i és molt difícil. A arribar al públic jove, has de ser una mica més gamberro de lo que som nosaltres.
Per què? Perquè suposo que l'encàrrec diguéssim no et permet desfassar prou el projecte com per fer servir un to que s'apropi als joves, o què creus que és el problema? Perquè és veritat que és un problema que sempre està al centre de les coses digitals i dels encàrrecs digitals, no?
Sí, o sigui, bueno, jo penso que en un projecte que l'objectiu és atraure el públic jove, hem de tenir un jove i hem de pensar com un jove. O sigui, tu t'has de posar a la pell d'una persona que tingui 13, 14, 15 anys. És molt difícil això, eh? I bueno, llavors has de veure quines motivacions tenen, no? Normalment els joves que trenquen amb tot, per tant, el que has de fer és anar a per totes i no tenir por del que puguis oferir. Jo se m'acudeixen bueno, històries, no, de museus, no sé quin, hi havia un museu que el que va fer és agafar les seves obres d'art i posar-les a disposició perquè es fessin memes, no? I compartir-ho per les xarxes socials.
Amsterdam, oi?
Sí, el d'Amsterdam, no sé com es deia aquest museu.
Museu? No, perdoneu.
Rijksmuseum, no, o algo així, Rijksmuseum, sí. No? Que va posar a disposició, no, les seves peces i volia aconseguir, bueno, va aconseguir que la gent jove, no, agafés aquestes obres d'art i fes memes, o sigui, el que fas és desacralitzar, no, l'art, o sigui, baixar-lo d'aquell pedestal i posar-lo al públic, a disposició del públic perquè pugui, doncs, per què? Perquè a ells el seu objectiu era, doncs, que aquest art arribi a tothom, no només a qui li interessa l'art, sinó a tothom, no? I d'aquesta manera ho van aconseguir.
I al final és això, eh? És més un tema de valentia del client, d'atrevir-se, perquè tu, si te'n vas al monestir de Pedralbes i els dius que, mira, tindrem una narrativa que ensorrarà el monestir i vindran zombis i el que s'haurà de fer és reconstruir-lo i agafar les peces i així coneixeràs els continguts, etc. Moltes vegades s'espanten i et pengen el telèfon. Per tant, és més un punt més d'atreviment i poder-li mostrar al client que si l'objectiu és acostar-se als joves, hem de parlar com ells. No?
Molt bé. Alguna pregunta més? Va, doncs passem a l'exercici de creació. Més o menys què triga quan fas un...
No, pot tardar 20 segons, eh? Però va. El problema és decidir què li volem demanar. Ara ens hem d'imaginar que aquí dalt, aquesta pantalla, és un pintor, un il·lustrador, que està al nostre servei. I li podem demanar qualsevol cosa. Val? I el que ens creï serà obra nova. És a dir, no agafarà imatges d'internet. Val? Tenim aquesta intel·ligència artificial que està entrenada amb 5.000 milions d'imatges i ens farà el que li demanem. Llavors, jo el que proposaria és que algú digui una paraula i a partir d'aquí anem tibant el fil.
Vinga, va. Algú s'anima?
Què podem crear? L'objectiu?
Un paisatge.
Li escriurem en anglès, que les intel·ligències artificials encara no parlen català, però estem en ello. A veure. Un paisatge de... Què més? Vale. Xutxes.
Vinga. Vale. I algun estil concret li demanem o què?
Home, paisatge amb neu i xutxes...
Ja és feina, no? Vale. A veure... Doncs ara som els Medici, estem fent aquest encàrrec, l'hem enviat...
A veure què passa. Eh? Aquí ara veurem com la intel·ligència artificial va creant la imatge i ell ja d'entrada ens donarà quatre opcions. Les està creant. I el tant per cent... Va sortint la neu... No sé si haurà pillat lo de les xutxes, eh? A lo millor et fa unes muntanyes nevades com si fossin xutxes. O sigui.
Una Helena, sí.
Podríem haver ficat un muffin. Perquè... Clar, aquí la complexitat d'això és saber què demanem o com li demanem a la intel·ligència artificial perquè ens faci el que vulguem. A lo millor està agafant aquestes textures com de xutxe.
Jo crec que està entenent xutxe, sí, caramel, estil, com l'estil.
Com un estil, no?
No? Mira, el de baix a l'esquerra està...
Està al 93%, val? I ara et diu, mira, tinc aquestes quatre opcions. La d'aquí a l'esquerra sembla que s'assembla més al que volíem demanar, aquí hi ha una mica de cotó de sucre, bueno, i a partir d'aquí nosaltres li podem dir, val, d'aquestes quatre m'agrada aquesta, aprofundeix més en aquesta, o generen versions que siguin similars en aquesta, val? Per tant, 1, 2, 3, la tercera, li direm que ens generi versions seguint aquest estil. i de cop ja tindrem 8 imatges generades en menys d'un minut, que clar, il·lustrar això, ja siguin eines digitals o paper, té la seva estona, en canvi aquí...
Clar. Això ho està fent el Midjourney.
Sí, Midjourney és aquesta intel·ligència artificial que simplement enviant-li aquestes comandes ell ja consulta sobre la base de dades entrenada i et retorna aquestes imatges. Mira, aquí ja ha fet 4 estils més i li diem, mira, doncs aquesta d'aquí baix a l'esquerra és la que m'agrada, en vull més detall. I ara t'agafarà aquesta de baix a l'esquerra i ha fallat. Pot ser de la wifi. Com anem de wifi a l'Ateneu? Aquí. No li estava demanant bé. Era problema humà, no de la màquina.
Aquesta eina és de pagament ara mateix?
Mira, aquesta és de pagament. Pagues 10 euros al mes i pots generar 200 imatges. Val? Mira, aquí està generant ja la de les xutxes, però després hi ha moltes eines que són obertes, que no tenen cap cost i pots generar imatges. Val? En aquest cas, aquesta també està basada en un estil d'imatges més artístic, és a dir, per projectes més creatius, més enfocats, que siguin atractius visualment, aquesta és una bona opció. Val? Però després pots agafar intel·ligències artificials que estiguin només entrenades en pintors clàssics i generar material basat en l'estil de pintors clàssics, no? Una mica el camí que està agafant, però el cost que té, 10 euros al mes per poder generar 200 imatges, és insignificant.
Clar, això, ara hi ha una mena de carrera armamentística, no? És a dir, sí. Hi ha diverses d'aquestes empreses que estan fent aquests projectes. Clar, cap on va això? La idea és que al final això sigui un accessible a tothom de forma gratuïta?
Ja ho és, eh? És un... Ja ho és, de forma...
Clar.
Sí, sí, sí. El que generis és teu. Oi, David? Però...
Qui et podria reclamar?
Si aquest dibuix es cau a l'estil d'un pintor molt fixat, el que deia abans en Jordi, i està per veure que decidirà amb els vídeos al cap. Perquè tu vols fer un llibre d'il·lustració, soc escriptor,
sí, sí.
No cal que contracti un dibuixant, un dibuix artificial i tenir un dibuix.
Ni escriptor, tampoc.
Correcte.
Pots també fer tota l'obra sense...
Ja hi ha còmics generats, el text per intel·ligència artificial i les imatges per intel·ligència artificial. És a dir, una intel·ligència artificial t'ha fet un còmic i està imprès, el pots comprar. Pot agradar més o menys.
I audiovisuals també.
També, pel·lícules.
Música, tot.
Bueno, aquí tenim les muntanyes nevades amb xutxes. Al final ens ha fet cas i ho hem aconseguit. I ho hem aconseguit en relativament poc temps. No? I aquí, si volguéssim ara canviar estils o un estil més abstracte o més pintura a l'oli o que fos, també ho podríem anar explorant.
Hi ha alguna pregunta, algun comentari més? Crec que ja estem de temps, pràcticament. Doncs moltíssimes gràcies a tothom. Moltes gràcies a vosaltres dos per l'estona.
A tu.
I gràcies a Midjourney per aquestes muntanyes nevades amb caramels. Gràcies per venir un dimecres i fins al proper cicle. Gràcies.
Gràcies.